A l'estudi tenim la Rosa Garal. Bon dia, Rosa.
Ja, bon dia.
Recuperem un tertulià que teníem per baixa per motius de salut, el Jordi Castelló.
Hola, bon dia.
Millor?
Millor, millor.
Menys mal. Tenim el Josep Maria Cots, bon dia.
Bon dia.
I tenim el Michael Sherwood com a representant del col·lectiu independentista del Priorat. Algunes de les altres tertulies teníem el Miquel Perelló, però avui tenim el senyor Sherwood, aquí saludem.
Hola, bon dia.
Tertulians, tertuliana... Ja tenim el cementiri nuclear, o almenys tenim la candidatura d'Escó al cementiri nuclear, o tècnicament, que és, com deia el mestre Cuní, al magatzem temporal centralitzat de residus nuclears d'alta intensitat.
Ui!
Que és el nom tècnic amb
qui se'l
coneix. És més llarg.
Jo penso que no tiris tant les campanes al vol, perquè hi ha moltes nòvies i molts l'estan festejant, per tant, el casament encara està lluny.
Sí, però... alguna ràdio ha dit avui que a Castella Lleó lo demanaven.
9 municipis. Ahir es tancava el termini per presentar la candidatura. 9 municipis. Que es diu ràpid.
Déu-n'hi-do.
Per una instal·lació que primer no volia ningú.
Que només hi havia 2 que la volien, de moment.
I amb tot el soroll que hi ha hagut.
Sí.
Bueno, jo penso que han posat ben clar de manifest que aquests municipis potser no tenen altres recursos de supervivència i que, bueno, és de respectar que facin una aposta per aquest camí, no?
I la pela és la pela, l'euro és l'euro.
No, jo per mi, vull dir, els apoyaré, vull dir, faré propaganda, perquè, bueno, doncs...
Propaganda?
Perquè, doncs, els hi otorguin. Bé, em faltaria més, vull dir, doncs, doncs endavant, no? Vull dir, és l'únic camí que mos queda, potser. Sí.
Primer, ja en parlarem d'aquestes no candidatures, si us sembla, primer ens quedem la setmana passada en aquest mateix espai, parlàvem de possible candidatura, i aquesta ja hem de parlar de candidatura oficial, a més, beneïda per l'Associació de Municipis en Àrees Nuclears, la MAC, un dia després de que celebrés el ple d'Escó, un ple que va centrar tota l'actualitat mediàtica. A vosaltres, no sé si vau seguir el ple en qüestió o us ha arribat com manar, les paraules de l'alcalde d'aquest municipi, de Rafael Vidal, el tema de la solidaritat que va fer servir com a excusa, us convenç o trobeu que no és ben bé això?
Trobo que més aviat seria el contrari, no? Més aviat la meva solidaritat. Escó, aquí ja fa molts anys que hi ha unes instal·lacions nuclears que la gent... Escó, precisament, potser n'ha fet un monocultiu d'això i no tenen altra sortida o no han buscat altra sortida. Han tingut força anys, han tingut 30 anys per a buscar altres sortides al tema aquest. Si ells ho veuen... que volen continuar amb aquest monopoli, doncs, o monocultiu, no ho sé, ho trobo un disbarat, però és la seva opció.
Uh-huh. Joan Maria?
Jo penso que és la forma més fàcil per aquest ajuntament d'apostar cap a una supervivència, no? És el que deies tu abans. En tants anys de tindre possibilitats i diners, doncs no han evolucionat cap a buscar altres recursos. Per tant, seguir apostant pel mateix me sembla absurd. Vull dir, ja tens la central nuclear, allà està, aporta els seus ingressos, però aprofita'ls per diversificar tota una economia de tot un poble i a la comarca. Per tant, solidaritat i tot, no, bueno, és l'excusa més senzilla el que se li va ocórrer, però penso que de paraules així pronunciades per determinats polítics ja en comencem a estar acostumats i sabem veure el rerefons i la realitat del que volen dir. En aquell moment.
A veure, jo crec que l'alcalde d'Escó ha jugat el seu paper com a alcalde d'Escó. Uh-huh. Ells tenen, és un municipi nuclear, tenen 2 nuclears allí i havia de fer aquest paper i l'ha fet, encara que els polítics del seu partit hagin dit que el desmuntarien o que el mirarien de canviar o alguna uh-huh. cosa així. Ell ha fet el seu paper i aquest paper el tenia que jugar. Ara, l'emmagatzem és un magatzem que no és perillós o tan perillós com la nuclear. Que està ben posat aquí o no? Jo no sóc d'Escó, encara que hi treballi, i mira, si ells han decidit posar-lo ja està bé. El que passa que com que hi ha altres llocs, i si mirem congruències de que aquí tenim moltes nuclears i tenim petroquímiques i tenim molta basura ja,
de tot.
Potser podríem posar la Castella Lleó, que no en tenen gaire, i jo no vull dir res, però Andalusia tampoc n'hi ha. Hi ha molts llocs que no n'hi ha. El que passa és que ells han agafat aquesta opció i aquesta opció és seva.
Rosa?
No, a mi el que em sorprèn és que no ha fet cap consulta al poble, no que no? No.
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 És curiós, o sigui, perquè quan es parla del tema de la consulta d'Escó, hi ha gent que diu que sí, que sortiria, o sigui, acabaria sortint el sí si celebrés aquesta votació, però també hi ha gent que diu que no, que tothom calla en el silenci,
sí.
Doncs sortiria aquesta opció. I la veritat és força, és una qüestió força punxeguda.
Hi havia unes declaracions al diari que deia, clar, diu, si sempre he fet el que li he donat la gana, diu, si no he consultat mai res,
sí, no.
Diu, sempre he anat per la seva. Diu, lo lògic seria que hagués consultat el poble i que si hagués sortit sí, sí, si hagués sortit no, no.
Amb això,
hi ha gent que està indignada verdaderament,
sí, sí.
D'Escó mateix,
també,
eh?
I també una altra cosa, a veure, també segurament hagués variat el resultat de la votació si s'hagués fet secreta.
Exacte.
Bueno, a veure, una votació malsada amb un ple, amb la tensió que hi ha,
és un condicionant.
És un condicionant que...
I gravat per totes les càmeres que hi havia.
En directe per el 24.
No, segur que també hagués variat, segurament.
Què més podem afegir?
Home, que sí que és veritat, que hi ha molts veïns d'Escó que diuen, home, si s'hagués fet una consulta. El que passa que també d'aquests veïns que jo he parlat amb ells, n'hi havia que diuen, jo hagués votat que sí, i un altre,
no,
jo hagués votat que no, però clar,
però bé, no.
Que s'hagués fet una consulta i així haguéssim sapigut, no? Ells, referint-se amb ells, haguéssim sapigut el que vol el nostre poble.
El senyor Calde contesta que no hi ha hagut temps. Jo dic, no hi ha hagut temps.
Home, si
des de per poder fer la consulta.
Si des del 2006 ja sabien que s'havia de demanar o que ja tenien intenció de fer-ho, doncs vale. El que sí que és cert és que ja tenen uns terrenys a Escó, però no es van comprar amb aquesta finalitat, sinó que en principi se van comprar a principis dels anys 2000 o finals del 1900 per ampliar la zona industrial. El que passa que, clar, allí d'indústries, a part de les empreses que treballen per la central, no se n'han posat altres. La majoria són derivades d'això. I llavors, doncs, no sé.
Jo, amb això que has dit ara dels indústries que s'han ampliat allí, de fet, és un cas molt curiós, no? Perquè tot on hem enllaçat amb el que m'ha estat parlant, és dit amb les oportunitats que has tingut. Com és? Vull dir, aquesta pregunta, com és que no hi ha anat més gent a apostar pel territori allí? Realment per por o no?
Hi ha un polígon impressionant.
O no?
Sí.
Llavors sí que des de les mateixes empreses propietàries de la central se n'han cuidat molt d'agafar bastants grups de gent, no només d'Escó, sinó de la mateixa àrea, a portals cap a instal·lacions europees, per simplement vendre la pel·lícula de que, bueno, és un lloc amb totes garanties i tot, o sigui que la mentalització i el treball darrere fons, doncs, hi ha sigut, i no últimament, sinó durant els últims anys.
Jo, si em permeteu, el tema del risc, hi ha una qüestió, que és que entenc que quan es va planejar la construcció de les centrals nuclears a Escó, també es deia que no hi hauria risc, i només recordo que fa un parell d'anys hi va haver una fuga de partícules radioactives que no va passar res, no va afectar ningú ni va haver contaminació, però que ja suposa un perill per a la començant per la població d'Escó, però també permeteu-me que ho comarcalitzi, o sigui, que ho porti al Priorat, i que també podia haver afectat a la nostra comarca. O sigui, que risc, en principi no, però, i aquest però, déu-n'hi-do el que entenc que pesa.
Bueno, el que també s'ha posat damunt de la taula, i és una cosa que comentàvem abans a mi, a mica tancat aquí amb el Jordi, és que no ha evolucionat prou la investigació en quant a energies nuclears, i m'ho referia més concretament al tema de la fusió i de la fissió, que són dos conceptes que semblen molt propers,
però
són molt llunyans. Que clar, la fusió és actualment com s'està treballant fins ara, que deixa un residu, i la fissió, doncs, bueno, en principi no porta residus, sí que la central nuclear continua treballant possiblement amb els mateixos paràmetres, però no deixa residu. I aquest problema de deixar un residu per mils d'anys en una zona, en una altra, en una altra, quan en 30 anys n'han produït tant, només en 30. I si tot va bé, el món potser encara, si tot va bé, potser encara en viurà uns quants cents, no? Si això no avança, ja em diràs tu quina bola de món deixarem, no? I capaç d'explotar i capaç de... I veiem que hi ha poca investigació i pocs resultats pel pels ventatges, entre cometes, que pot aportar l'energia nuclear.
A mi primer tema que passi de lo global a lo local, i local refereixo a la nostra comarca, hi ha dos municipis del Priorat, que pertanyen a l'AMAC, són el Molà i la Figuera. Hem pogut sentir l'informatiu com el Joan Jaume Salvador defensava la ubicació del cementeri nuclear a Ascó, però la setmana passada ens va trucar el Roger Bernet i ens va explicar que el mateix Molà, el mateix municipi del Molà, es va aprovar una moció en contra. Trobeu que quin paper ha de jugar la nostra comarca en tot aquest debat, si és que n'ha de jugar algun? També permeteu-me que obri aquesta qüestió als que estan a casa i que ens donin la seva opinió del cementeri nuclear o del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears al 977-83-0044 i 977-83-1135. Penseu que és una qüestió que ens toca, que la Ribera no està tan lluny?
Jo penso que la comarca ja fa temps que hem fet una aposta i hem decidit quin futur i quin pla cap on volem tirar. Una altra cosa és que aquest futur sigui viable, sigui rentable, sigui agradable, sigui tot el que vulguis, però l'aposta ja l'hem fet. Cada ajuntament és veritat que té el dret a decidir el seu futur, no? Però quan tants rius de tinta i paraules s'han pesat, què dius? Per definir un futur, una economia de cara al Priorat, que ara et surti un municipi així, doncs la veritat, això demostra que darrere de tot hi ha interessos polítics que a vegades no acabes prou de lligar.
Jo crec que, a veure, tant el Priorat com la major part de la Ribera d'Ebre, com la part de la Terra Alta, que són potser les comarques que més properes estan a l'emplaçament d'Ascó, han fet una aposta totes per un altre tipus de coses, que la manera de guanyar és la vida de la gent i de buscar conservar, perquè molts són polítiques molt conservacionistes del territori. Això s'oposa frontalment al que és ja deixar estar de la nuclear, que ja hi és, o sigui, el seu dia ja es va fer doncs com se va fer, però allargar més, o sigui, una hipoteca de futur, que és això que estan parlant de com a mínim 60 anys, perquè diuen que serà temporal. Això ja en veurem. 60 anys per mi és una vida, no ho sé, això temporal doncs no n'hauríem de parlar, no?
Sí, perquè els residus tenen una vida bastant més llarga que 60 anys, crec que es parla de milers d'anys, i vaig a lo curt.
Sí, però sembla ser que això és un magatzem temporal per uns 60 anys, perquè el que volen fer, i és una normativa mundial, el que volen fer és un magatzem esfonsat geològicament amb cobertura, o sigui, buscar un lloc que no hi haguin terratrèmols ni moviments sísmics i tot, que es pugui fer esfonsat i que la cobertura que no tingui filtracions, o sigui, volen buscar una cosa, una mina impoluta, que no hi haguin filtracions, i si no hi ha filtracions vol dir que no hi puguin haver escapes, que llavors ho poden recobrir amb parets de ciment i tot el que tu vulguis, però busquen això. I s'està buscant. Els francesos ni tenen buscat un parell per França, per ells. Mm-hmm. Clar, ells tenen 50 i pico de centrals nuclears i encara en volen fer més. Són els més adelantats d'Europa. I els americans, com que sempre ho envien tot fora, doncs ells ho van buscant fora. Llavors,
l'espai ho enviaran ells.
Doncs no creguis que sembla ser que alguna cosa hi han enviat a l'espai. I per això a vegades els hi fa por sortir a l'espai, perquè hi ha moltes coses pol·lulant per allí. Però bueno, és, més o menys és això, ho volen tindre centralitzat en un lloc per després posar-ho en un altre, perquè clar, no dura 100 anys els residus aquests, duren milers d'anys, llavors entuposaran això. Sí que la radioactivitat va decaient, però dura milers d'anys.
També un dels arguments que es fa servir molt és aquest centre tecnològic associat en aquesta construcció, i la veritat és que tothom parla de centre tecnològic, però és que jo no
hi...
Per investigar, doncs, els residus, com reduir la seva potencialitat, la seva radiació.
Sí.
Clar,
sí.
La idea...
Quan hi ha instal·lacions
sí.
A tot Europa...
Els mateixos
sí, sí.
Llocs, sembla.
No siguem innocents, que hi ha instal·lacions al mig d'Europa, a Ginebra, entre Ginebra i França,
i suposant que li facin, allí col·locaran la gent d'Escló?
Veiem, no siguem il·lusos.
Si amb 30 anys hem vist el que creu, si... Ja es veu Escó, només que fa falta passar per Escó per veure el que ha crescut en 30 anys a partir de la nuclear. Ah. Hi ha un mínim polígon de serveis de la mateixa nuclear. Tampoc no dubto que vagin, no ho sé, treure això, les empreses aquestes externes o d'això, veig que no ha funcionat fins ara, o sigui, dubto que
no, i un parc, i un parc tecnològic deu necessitar uns professionals determinats, ja, suposo,
això,
no?
Això és investigació d'alt nivell,
indiscutiblement.
Bueno, la meva qüestió no va en el sentit de vosaltres heu sentit que alguna universitat hagi dit no, jo aniré allà, perquè jo de moment no n'he sentit cap, es parla molt del parc tecnològic.
Perquè encara no està massa ben clarificat això del parc tecnològic.
I una universitat...
És un dels arguments forts que fan servir els que estan a favor d'ells. Sí.
I una universitat potser tindrà mancances o el que sigui, però tontos no són, i saben que aquesta investigació és seriosa, de gran nivell, i que requereix, veiem, una investigació internacional. Veiem, no parlem de coses amb tots els respectes d'anar per casa, parlem de coses de molta altura, això.
Home, no,
equipaments així, investigació nuclear no...
Bueno, en principi no és per anar per casa, això, però és que hi ha universitats que elles tenen la seva pròpia investigació, i però clar, no es poden desenvolupar més perquè estan limitades. Llavors, què volen fer? Intentar aprofitar això, que és el que s'ha venut. Si serà veritat o no, no ho sé, però intentar aprofitar això per llavors cridar-les, però clar, això... Quan decideixin fer-ho, que serà d'aquí 5 o 6 mesos, tardaran encara 5 anys en fer-ho. I d'aquí 5 anys, doncs les universitats se poden pensar les coses o no se les poden pensar. I una vegada passat aquests 5 anys, ja veurem el que passarà després. Ja veurem.
Bueno, creuem els dits, i de la mateixa manera que hem avançat informàticament en poquets anys, també avancem amb tota aquesta temàtica, no? I ojalà així sigui.
Recordeu i truqueu, dieu la vostra opinió, els telèfons 977-830044 i 977-83-1135. Bueno. Dieu la vostra, tenim els telèfons preparats.
Mentre esperem que la gent es decideixi a opinar del magatzem temporal centralitzat, perquè, repeteixo, jo entenc que és una qüestió que es queda aquí al costat, però que d'alguna manera ens toca. Sí, Jordi, aquest tema de la jubilació n'hem de parlar, perquè és una mica sorprenent. Abans, però, permeteu-me que faci referència a una qüestió que hem conegut aquesta setmana, que aquí a la tertúlia ha passat, doncs, l'hem comentat força vegades, i és que sembla que el tema de les consultes populars respecte a la independència de Catalunya arriba a la nostra comarca, a la Torre de Fontaubella. El proper 28 de febrer s'uneix en aquest conjunt de pobles que ja l'han celebrat. Abans, però, sembla que tenim una trucada telefònica. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tingueu tots.
Digues, pa.
Vull dir dues coses.
Dos.
La primera, donar l'horabona a les escoles per l'acte que es va fer ahir a la Cortera. Va ser molt bonic. Segona, amb conya. Per què no diem al Zapatero que tot això nuclear t'ho posi al Vall de los Caídos, que diu que és el puesto més segur d'Espanya, oi? Què us sembla?
Bueno, ara ho posaré damunt de la taula, a veure què...
Què us sembla?
A mi em sembla bé, jo ja voto.
Jo, aquests dies...
sí, és un bon lloc per posar-ho.
És un bon lloc.
Al periòdic he llegit diverses col·laboracions de gent, de catedràtics, que diu que doncs s'ha d'estudiar i que no estan dolent com diuen. Jo això us ho proposo així mig en conya, que el Zapatero doncs ho aprengui que pel mig, que és el puesto més segur, i que doncs i estan descansant los que havien de salvar la pàtria, doncs que ho salvin tot.
Vale, doncs gràcies, Gaspar, per aquestes aportacions. Michael, volies afegir alguna cosa respecte
a veure,
a aquesta ironia?
El tema del Valle dels Caídos, ja fa uns dies que hi ha un grup al Facebook que sobre el tema hi ha bastants assidus al grup, s'han dit moltes coses. Recordem que hi ha gent de les dues bandes, per desgràcia, perquè ho sé, al seu dia hi va haver que s'hi van quedar fent-lo. I bueno, a part del tema aquest, o sigui, és un lloc que ha sortit, que la gent diu, a veure, els que hi ha allà estan descansant, ja no els alçaran, i allà estan. Podria alçar algun, no?, amb radioactivitat, això ja ho veuríem, però bueno, això és ciència ficció, ja s'ha sortit.
No, home, del sant no crec que s'alci ningú, i menys, a lo millor, pel que ho anaves a dir, perquè sembla ser que hi ha unes lloses que pesen bastant allí.
Anem continuant. El Gaspar ha fet referència a un acte que es va celebrar el divendres a la plaça Quartera. Si no m'equivoco, i si algun dels tertulians que us pugui, o algú des de casa, és el tema del dret dels infants, o una reivindicació dels drets dels infants, que a la plaça de Quartera els alumnes doncs, dels centres educatius han penjat uns pòsters on s'explica una mica aquests drets dels infants, però també, i potser jo aquí permeteu que fes així, que és el que trobo interessant, també la seva vulneració, o sigui, tot el que no s'està fent en, aquests precisos, en aquest precís moment en aquests, per tal de protegir els drets dels infants que estan doncs, reconeguts. Si em permeteu, si voleu afegir alguna cosa respecte a aquesta qüestió...
Bueno, és el que... No en referència al nostre país, que possiblement també, però bueno, el que veus de països més enllà, bueno, la utilització d'aquesta mà d'obra per fabricar molta cosa i per bueno, l'abús que se'n fa amb ells per... No sé, per buscar rentabilitat a qualsevol treball, no? Clar, això t'indigna, això, per una banda, veus com s'empleen determinats diners, d'on se treuen, de què serveixen, al mateix temps que negues amb tota aquesta canalla, doncs, l'oportunitat de cultura, d'educació i de benestar. I, clar, és lamentable, són aquestes tristes coses amb les que et toca conviure. Uh-huh.
Sí, però sembla ser que a part de fer-los treballar, a crios petits, hi han països que els utilitzen com a guerrillers, i els agafen, els hi donen una ametralladora, au, tireu endavant. I va, aquells crios van i comencen... Pues, i clar, tu si de moment, bueno, suposo no, si de moment veus un crio no li fas res, perquè llavors te comenci... Bueno, no sé, és que només agafar amb un crio per fer-li fer això, ja és que és denigrant a tope.
No, però una mica també som tots culpables, perquè es continuen comprant tot tipus de productes que saps que verdaderament estan fets en aquests països i que estan fets per les canalles. Sigui perquè són més barats, sigui per el que sigui, però es continua. O sigui, hauríem de abans de comprar un producte, mirar bé, potser sí que costarà 2 euros més, però potser val la pena també,
Clar.
Si no hi hagués sortida, al final s'acabaria també això.
I a més, al damunt encara els hi venem armes.
Exacte.
No, són uns valors que aquí potser els tenim més assimilats i també òbviament hi ha molts països que encara no estan assimilats i s'ha de lluitar per això.
Si us sembla, recuperem la qüestió que havíem deixat mig pendent de la Torre de Fontovella, d'aquesta consulta. Repeteixo, ja és un tema que hem passat diverses vegades per aquí, però sempre el vam passar una mica lluny i ara ja ens toca doncs, de ben a prop. La Torre ja ha dit que aquest 28 de febrer hi haurà consulta popular. Com ho veieu? Espero que hi hagi més municipis o...
Home, no seria dolent, al contrari, no? Clar, i és una forma de manifestar totalment, totem lliure i ben acceptada i benvinguda. Una altra cosa és el que opini tothom, els resultats, el que hi hagi, però en principi que es doni l'oportunitat de fer-ho, carai, sí, penso que és una cosa que ens hi hauríem d'apuntar tots, no? Sí, suposo que fa peresa, els grups que sigui per organitzar, però bueno, això és qüestió només de voluntat i posar, sí, no? Però jo penso que ho hem de veure molt bé, vull dir, de mal vist, res de res, al contrari, endavant.
Dissabte que ve, de fet, dissabte que ve la tarda, ja ho trobo molt bé, però a part d'això, dissabte que ve la tarda hi ha una xerrada sobre el tema, aquí a Falset, me sembla que es fa l'artesana, l'organitza el Centre d'Estudis Falsetans, junt amb el col·lectiu independentista del Priorat, i no sé si hi ha algú més. O sigui, dissabte dia 6 a la tarda.
I què és sobre el...
És una xerrada sobre una explicació sobre això i a veure si hi ha més gent que s'anima a fer les consultes aquestes.
Bueno, la qüestió trobo jo que ja està arribant a si la consulta arriba a Falset o no.
Sí, a la llarga suposo que... És el capital de comarca, no? És un lloc obvi per fer una consulta. El que passa que el seu dia es va tombar. Jo crec que, bueno, això és una cosa que...
Després es va tornar a fer, no?
Se va aprovar.
Sí, hi va haver una mica de... Si em permeten l'expressió de sainet, però ja...
Sí, perquè sembla ser que el primer escrit no...
Hi
fallava alguna paraula, se deia alguna cosa...
Doncs bé, home, és un lloc obvi per fer-ho, a part d'altres pobles de la comarca, la capital, sempre busquem de fer les capitals. Mhm.
No, només el que t'he dit abans, que algú agafi la torxa i que s'hi apunti.
A veure qui és el valent que treu endavant.
I no té per què ser un col·lectiu ni una associació concreta, sinó és millor, potser li dona més carisma, no?
Més dura, perquè em sembla que la Torre Fontovella ho tira endavant. Sí, la societat de caçadors, sí, no sé què, perfecte.
Vale,
o sigui,
una agrupació de diferents societats.
Sí, diferents societats.
A mi em fa molta gràcia el fet de que la Torre és un dels municipis amb menys població de la comarca i siguin doncs el primer en fer aquest pas.
Doncs potser sigui un revulsiu perquè la capital de comarca, entre cometes...
No, i sense cometes.
I sense cometes, doncs ho faci.
Jo, bueno, fer tot això aquests dies amb tot el tema de l'Ignasi Rull, recordava coses que van pensar, que van passar al temps de llibertat, amnistia
i estatut d'autonomia.
Temporada aquella, no? En què, bueno, des del centre de solidaritat en aquell moment, doncs tots vam apuntar-nos a les conferències, a les conferències de personalitats, i per aquí van desfilar polítics que, bueno, de nivell, no? I bueno, el detrás venia la Guàrdia Civil, te demanava els papers, i bueno, un bon dia, doncs, un per un, ens van cridar al quartelillo i allí plantats en declarant. Vull dir, i no va passar res, vull dir, i ara te fa por a vegades de donar la cara i manifestar qui ets o on t'estàs apuntat. A mi, en concret, me van tindre una hora plantat, no em van pegar, no em van fer mal, ni res de res, que devíem tindre 16, 17, 18 anys, no, no teníem més. I volien que, bueno, a mi concretament, suposo que els altres... I per què no ara aquestes altres coses? Tanta por m'ho fa. Doncs vinga, endavant, que algú agafi la torxa, no?
Home, Falset, Falset va costar aprovar la moció. Va costar...
Sí, efectes de forma... Bueno, no sé, és igual, sí.
Rosa, deies?
No, anava a dir que els d'autonomia encara estàvem en ello.
I tant, sí. Sí, però bueno...
Des de que tenia 16 anys fins ara encara estàvem en ello.
Per això decidiu, si ara comencem aquesta consulta i ja estem 40 anys.
Exacte, però fa 3 anys i encara no han tingut temps aquesta gent.
Doncs sí, sí, és veritat.
És una vergonya.
Perquè vegueu com és la gent i com és els polítics, potser, perquè al fin i al cap són els que van dirigint la qüestió. I potser no mos dirigeixen prou bé. O potser som naltros de que mos deixem dirigir malament.
Una mica de tot, me penso jo, Jordi.
Doncs llavors, què hauríem de fer?
Una mica de tot.
Què hauríem de fer? A les properes eleccions votar en blanc tots?
Això no seria mal, a lo millor. No, seria
si
un remei.
Si aquest cop vota en blanc comptés com a tal.
Sí, exacte. És que
si votes en blanc comptarà com a tal. Perquè veuran que, per exemple, que els hi surti 100.000 vots en blanc, tu saps el que és? Per a aquesta gent que només vol que la gent els voti i els partits el que els agrada és tindre números de vots, perquè és el que compta. No? Doncs que de cop hi haguin 100.000 vots en blanc, què els hi faràs fer?
No, algú hauria de reflexionar.
Que a lo millor tardarem 2 o 3 eleccions en què respongui, però ho hauríem d'anar fent, eh? Ho hauríem d'anar fent així.
Sí, sí.
Hem de dir als nostres oients que hi ha hagut un petit tall en el subministrament elèctric, però que ja està, ja ha passat, ja, i aquí la tertúlia continua igual, més que res ho dic pels que estan a l'altra banda, i han vist que un moment ens quedem en blanc, doncs que ha estat una qüestió de l'electricitat, no passa res, no, tècnica no, de l'electricitat.
No, ja passa ja per aquí, que de tant
sí,
marxa.
Sí, de tant en tant marxa.
Això que en fem bastant, però no, sí. marxa.
I damunt ens ho han de dir, sí, però, el ministre Sebastià en diu que Catalunya
però és
gasta
que això
més del que fa.
És diferent, per exemple, el que fa ara, el que fa la llum és una empresa, el que la transporta és una altra. Llavors, el transport que es fa amb les línies possiblement sigui una mica vell i s'hagi d'arreglar.
Vols dir?
Vull dir. Doncs llavors aquest és el problema, que moltes de la xarxa que tenim per aquí és vella, té cables vells, té els bueno, interruptors deficients o alguna cosa així, i per això se salta moltes vegades. No, moltes no, bastantes.
Bastantes vegades. Respecte al tema de les consultes, doncs haurem d'esperar a veure què passa, si en aquesta reunió es va més enllà i ja s'anuncia.
Si hi ha gent s'anima, sé que hi ha pobles que ja les estan començant a bellugar, a veure informativament i d'això. El que passa que és com tot, porta molta feina, tal com s'han especificat que s'han de fer, és feina social, o sigui, és feina de la gent del poble, i sí, de clar, de fer els padrons, perquè els padrons els has de fer tu. Però bueno, a part d'això, jo crec que s'han de potenciar tot arreu.
Els patrons els ha de fer la gent?
Sí, perquè no és...
No pots
no treure... No et poden donar els cens.
No et poden donar
els cens. Has de fer un padró, clar, a veure, és feina.
Sí. En municipis petits com l'Andorra...
Clar, sí, comences per una punta i acabes a l'altra, per un rato.
Tenim una trucada. Bon dia, amb qui parlem?
Hola, mira, sóc el Joan.
Digue'm, Joan.
Mira, truco ara perquè fa 10 minuts estava nerviós i vull trucar ara.
Digue'm.
I ara que s'ha tallat la llum, doncs me ve dient.
Digue'm.
Vull dir, per exemple, aquí tens 2 o 3 contertulis. Un diu, és claro que és independent de no sé què. Jo agradaria que es fiqués aquest senyor un dia a la carretera i comptés els cotxes que marxen de comarques d'Ebre, de comarques d'aquí, de comarques del Priorat, vale? Vull dir, llavors sabria... Diu, tia, la gent ha de marxar per guanyar la gana, per poder menjar, no? Vull dir, aquests que fan l'opció, bueno, tinc això, tinc uns treballadors, perquè, claro, el govern, la Generalitat, l'altre govern, no em porta d'empreses aquí, ni les empreses volen vindre. Per què? Perquè estem mal comunicats, no hi ha res, és que no hi ha res, per tant... Vull dir, a què hem de fer? Vull dir, un cementiri és l'hòstia. El que han de fer aquests senyors que són independents i no sé què, no sé quantos, és mirar que les parets de formigó siguin d'un metro cinquanta i que el formigó sigui bo, vale? Aquests senyors de guanyar la vida, o altres, o és que Escó no ha fet res en 40 anys que té la nuclear, quin hi ha Escó? I és que n'hi ha Falset, què hem fet en 40 anys a Falset? Va vindre la Busquets, va plegar, i ara tenim la Fermator, i venen 40 autocars de fora, d'aquí treballen 4. Vull dir, què és el que han de fer? Vale? I això és com aquells... Oh, és que passen el Mediterrani amb una patera. Doncs pues això és el mateix. Passem perquè tenim ganes i volem coses, perquè si no has d'abandonar els pobles. I els que vivim als pobles ja fem prou des dels pobles. Perquè mira, Tascó, al cap de munt d'anys hi ha menys gent que abans. Falset, ves a tots els pobles de la comarca i de la Ribera d'Ebre. L'alcalde de Sabansa, l'alcalde de Mora la Nova, el Sabansa... Doncs pues està d'acord, vull dir, ell vol fenya pels seus ciutadans. El que no vulgui, doncs pues que agafi i marxi. Fem-ho al revés. Tenim fenya aquí, ho marxes. Ara és al revés. No tens fenya i marxes. Vull dir, a veure, què decidim? I dic, he trucat 10 minuts més tard i mira, amb aquest apagat de llum m'he reflexionat, perquè estava com a nerviós. Vull dir, qui no treballa i no té fenya, escolta, què li importa a l'altre? Tu ves-te'n aflix i digues que l'alquímia és dolenta. Tinc un tirà que és dolenta. Se guanyen la vida... I sí que es moren de càncer, també es morim a Falset de càncer. Falset, a Porrera, a qualsevol poble. Vull dir, és amb això. Llavors veus els programes de televisió, tots són polítics, fantasmes. No veus cap tècnic. Digues que surtin tècnics i digui, escolti, és que això és seguríssim. No ve cap tècnic. Polítics, politiquets, paios que fa 20 anys que viuen de la política, i nosaltres hem d'agafar l'aixada i anar picant cada dia. A veure si m'ho expliqueu, això.
Vale, vale, Joan, ens quedem amb aquestes dues idees, el tema de els que han parlat, bueno, en diversos programes...
I no em serveix que després parli i no pugui trucar.
Vull tranquil, dir... ja ho solucionarem, no et preocupis per això.
Això no em serveix, que després parli i no tinc l'opinió, claro, molt bé, ho trobo perfecte, però això és igual que la patera, passen 2.000 quilòmetres en una barca perquè passen gana, i evidentment els que no passen gana, però claro, veus el nivell de vida del resto del país i dius, realment passo gana.
D'acord, doncs.
Vinga, gràcies, adéu.
Vinga, adéu, Joan. Dos qüestions, si han parlat els tècnics i els polítics, en diversos programes han parlat tècnics i hi ha tècnics doncs, que es mostren, parlen de seguretat. Home, el risc zero no existeix. Surt de casa i allà, i el risc que et passi alguna cosa, doncs en instal·lacions com aquestes també poden ser segures. Ningú, jo crec que ningú posarà en dubte que poden ser unes instal·lacions segures, però repeteixo, la central nuclear també en principi havia de ser segura, i hem tingut un episodi de fuga radioactiva no fa pas gaire. Jo no dic que això hagi de passar al magatzem temporal centralitzat de residus nuclears, però d'exemples n'hi ha.
A veure, sí, el que passa que al magatzem no hi ha moviments de combustible ni coses així, ni es treballa amb ell com amb una central nuclear. El magatzem l'únic que fan és magatzemar el que porten, ja està, i ho posen allí amb els bidonets i ho deixen allí. La central, el que passa és tu tens una producció i quan acabes la producció aquesta, que fas el canvi d'elements combustibles, és allí el moment que hi pot haver alguna petita cosa com la que hi va haver, com les fugues aquestes que hi van haver, perquè no es van a fer les operacions que s'havien de fer. Hi va haver un fallo. I ja està. Pues, sí, hi pot ser un fallo, però el fallo hi pot ser en un lloc que es treballa amb l'urani, com si diguéssim. En un magatzem no es treballa amb l'urani, lo tens allí tancat i ja està. En una central nuclear treballes amb urani.
Ja tot, no vull entrar ja en el tema del transport, perquè aquí ja és força més complicat. El Joan ens comentava doncs, aquesta idea de que ja que es feina, doncs que vingui aquí. Com ara?
No sé, com per exemple el transport, vull dir, si estem molt ben... Ara les carreteres estan bé, trobo jo, no hi ha
sí,
cap dificultat.
Però suposo que ell se refereix de que quines empreses venen aquí a treballar o a muntar perquè la gent pugui treballar aquí i no hagi de marxar fora.
Bueno, potser és culpa de falta d'ofertes, és culpa d'autoestima, que no ens estimem naltros.
Podria ser que això és tot.
Exacte, vull dir, hi ha moltes coses, vull dir, però hi ha,
hi ha polítics que també podrien procurar de que d'incentivar que la gent anés als pobles i que no anéssim tots a Barcelona, per exemple, a treballar.
La qualitat de vida també s'ha de comptar, eh? No és el mateix viure en un poblet d'aquí al Priorat que viure enmig de Barcelona, allà al mig que t'hi moriria.
No, més, i a més, és el que dèiem abans, que s'ha apostat per un altre tipus
d'indústria.
A veure, no trobaràs una indústria al Priorat, ho dubto bastant, que tingui 2.000 treballadors, o 1.000 treballadors.
No
la volem, tampoc.
Tampoc
la
necessitem.
Però 100 empreses que tinguin 2 o 3 treballadors, que sumen 300 o 400, això és el més normal, no? S'ha buscat un altre tipus d'això.
Una altra cosa, una altra idea. Una
altra manera de tirar endavant, que no era això. A veure, una empresa és enorme, clar, una empresa que treballa 1.000 persones, 500 esporàdicament, ne poden arribar a 2.000, no sé els que hi ha ara mateix a nuclear, però
uns 650 aproximadament.
Esporàdicament, al miler arriben o alguna cosa així.
Entre diferents empreses, allí devem ser uns 650.
Això, trobar una empresa que la puguis posar ara mateix és impossible. O sigui, no existeix una empresa que et posi 600 treballadors.
650? És que me ballen els números.
I amb recargues poden arribar als 2.000.
Però em ballen els números perquè si a la central són 650, com pot ser que en un canal cementiri nuclear, en el magatzem tornant centralitzat, es parli de 300 llocs de treball?
A veure, a la construcció.
Però és que, a més, com deia la Sally la setmana passada, un argument molt bo, estem parlant de que és una construcció d'una instal·lació específica, o sigui, que entenc que no hi podrà anar qualsevol empresa.
Una especialitzada.
No, home, una empresa especialitzada, però a veure, l'edifici d'investigació no crec que sigui tampoc massa especialitzada. El que és especialitzat són el metro i mig que ha de tindre les parets de formigó, que ha de ser formigó tal perquè no tingui poros, perquè tots els formigons tenen poros.
No, però segur que aquestes empreses portaran gent de fora, també especialistes.
Clar.
Esperem que no hi arribem. Esperem que no hi arribem aquí.
Això és una altra cosa. Però llavors demanen també gent del poble que pugui estar-hi. A veure, majoritàriament, perquè qui hi ha allí que s'hagi especialitzat? Els que s'han especialitzat a la zona d'Escó ja treballen per Escó. Perquè n'hi ha fills d'Escó que són enginyers, físics, elèctrics, mecànics, amb enginyeria, no? Doncs llavors ja, vale, aquests s'han especialitzat i n'hi ha molts que treballen allí. I n'hi ha molts que estan fent cursets amb una empresa que es diu Tecnatom, que llavors allí seleccionen i van agafant gent. Doncs sí. Però clar, no tothom s'irà especialitzat en fer els edificis aquests.
Jo, Maria?
Aquí ha sortit un moment que em trucaven, però... No, bé, amb el Joan té la seva part de raó, el que passa que jo no li dono tota ni molt menys. Bé, no em posaré amb el tema industrial i m'hi posaré més aviat amb el tema que a mi m'ha tocat, per sort o per desgràcia, tocar, no? Més és en l'agrícola i amb l'agrícola industrial el cicle seguit. Bé, si mirem d'uns anys enrere, el Priorat estava quasi mort fins que un determinat número de persones van apostar per aquí, la cosa ha donat un canvi revulsiu. També cal tindre en compte que últimament, com tots els sectors, ha acusat el moment que estem passant i que, per tant, hi ha una caiguda forta i dramàtica, per tant, no hem de acusar ni el Priorat ni els més enllà, però imaginem-nos que, bueno, que tot aquest efecte també hagués passat si l'aposta hagués sigut industrial a la comarca. També ara ens trobaríem en situacions similars. L'altra cosa diu que ell ha de marxar del poble cada dia. Bé, molta gent de l'àrea industrial de Barcelona cada dia ha de fer 50, 100 o 200 quilòmetres per anar al lloc de treball. Ell n'ha de fer 30 o 25 en aquest moment. En 25 minuts està al lloc de treball. El meu noi, per exemple, treballa a Tarragona i està encantat de poder vindre cada dia.
Feia una hora cada dia, jo, d'anada i tornada.
I cada dia ve a dormir Falset i a treballar. I com aquí molta gent, el desplaçament, Falset, en aquest cas parlo de Falset perquè estem a Falset, Falset, Reus, Tarragona, és com qualsevol desplaçament que hi hagi a l'àrea industrial de Barcelona. Metro, autobusos, Renfe o...
Trens i què sé jo.
Sí, sí. A les 8 del matí hi ha més trànsit i a les 12 de la nit en un moment hi ets, no? Tampoc no...
Quanta gent amb tot el tema de Rodalies està dient que estan parats una hora, que arriben tard al treball perquè venen de la quinta punyeta de Barcelona.
Cada matí, com és la ràdio.
Valorem una miqueta el que estem dient. L'aposta, perquè no s'han portat més indústries aquí, tampoc li donaria la resposta, no la sé. Perquè a mi em toca, hem procurat, bueno, no m'està potser massa bé dir-ho pel moment actual econòmic, però apostar perquè una determinada indústria agrícola tirés endavant. Una aposta meva i d'altres companys que hem apostat, no?
I d'altres municipis
també, a la comarca. Per tant, és una aposta. Vull dir que s'ho miri des d'una òptica una mica diferent. Li dona part de raó, però no tota.
El que passa que és el seu punt de vista i el teu és aquesta.
Llavors,
el respectem. Jo, per exemple, també he hagut d'anar marxant. Jo treballo a Escó ja fa 30, quasi 30 anys, 26 i pico que hi treballo a Escó. I, doncs, clar, primer vaig estar aquí a Falset, que va ser... Bueno, vaig marxar d'aquí a Falset quan se va començar l'aposta de l'enologia, que es va fer... que es va començar per aquí, se va començar per l'escola d'enologia, i a partir de llavors que va vindre un professor, que aquest professor va anar tirant endavant i va muntar unes vinyes en societat amb un altre, doncs llavors hi va haver una aposta bona aquí per tirar això endavant. Doncs vale, però com que els meus estudis no abarcaven pel que es feia llavors aquí, vaig marxar fora, vaig fer una sol·licitud per entrar amb una elèctrica, i aquest elèctric em va dir, sí, però has d'anar allà. I llavors, clar, allà era en Asco. Doncs, bueno, me'n vaig anar a Asco, jo. Uh-huh. I a partir de llavors he treballat allí. El que passa que ara ja no sóc amb aquesta elèctrica, ja sàpiga ben qui sóc ara. Bueno, sí, ara tinc una part d'Itàlia, perquè sembla que sé que tenim algo d'italians, ja. Però bueno, és això, ho veurem. Ja, ara mos ho prenem així amb una mica d'alegria, però cadascú ha fet un sentit determinat per la cosa que havia estudiat. Jo pel meu estudi vaig haver de marxar i, bueno, doncs vaig marxar. Un altre també perquè aquí no hi havia res. El que passa que tenim la sort d'estar a mitja hora de la feina i tornem al poble perquè ens agrada viure al poble. I llavors...
No, i fa 30 anys potser en 3 quarts d'hora.
Exacte, o bé.
No? Segurament fa... 3 quarts d'hora.
Bueno, sí, més o menys, sí. Perquè llavors la carretera l'han arreglat una mica millor, que per cert, no va dir la subdelegada del govern,
sí, això...
que mos arreglaria la carretera d'aquí a Mora i encara la tenim igual.
Dia. Sí. Li haurem de recordar algun dia.
Perquè va dir a la tardor, però clar, sí. Jo em pensava que era la tardor passada, però igual sí, és d'aquí 2 anys.
La tardor passada van fer la rellepada aquella que li van fer, o no?
Va ser una llepadeta a l'estiu per dir, no, a la tardor l'arreglarem, però potser no sabíem quina tardor.
No demaneu tant, que han tret la...
Bueno, ja sé que a vosaltres us ha arreglat les coses i ara esteu d'acord amb la subdelegada.
Ara la tardor que t'acabé. És la tardor que ve, ara.
La tardor que ve.
Tranquils, que ja li preguntarem. El Jordi ha portat un tema que ha deixat damunt de la taula, que ha agafat molta embranzida, ha ocupat molts titulars, avui molts parlen doncs d'aquesta edat de jubilació, ja no serà els 65, ara serà els 67. Com ho veu? Està bé o no?
A veure, segons quina... Permeteu que comenci jo, perquè és el que he portat, això. Segons quines feines, se poden estar fins als 67 amb tranquil·litat i als 70 inclús, si la gent té el cervell per anar fent. Però hi ha feines que als 60... Com vols tindre un palet penjat per enquestes embestides o pel damunt de les taulades als 60 anys? Com pots tindre ja a vegades amb un pagès amb el que li fan mal els ronyons, acatxat, picant? Sí que et pots anar mantenint, i si no ho fas en una hora, ho faràs en 2 hores, ho faràs en 3 hores. Però si vas amb un jornal, no pots rendir amb aquestes edats per fer segons quines feines pesades. Llavors, si estàs sentat en una oficina i fas anar el cervell i vas pum, 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 vas fent. Però esforços físics als 67 anys, no ho sé, jo crec que no és massa lògic. S'hauria de mirar de fer-ho d'una altra manera, els ajustaments perquè puguem cobrar quan tinguem els 65 anys. Mm-hmm. I tampoc el que és lògic és que jo ara tinc 57 anys. Hi ha companys meus que als 52 se van jubilar.
Prejubilar.
Perquè llavors els hi paga la nostra empresa els hi pagava, uh-huh. Amb uns diners que va rebre d'Europa.
D'uns fons
que es van rebre d'Europa i tal. Vale. Los van prejubilar. I tu dius, carall, 50... Però d'aquests que es van prejubilar, si se'n van prejubilar, no sé, ara la quantitat no la sé, però imagina't 200. Jo em pensava, dic, vale, que els han prejubilat perquè tenien un poder adquisitiu i ara agafaran jovens. D'aquests 200 potser en van agafar 50. Però llavors dius, uf, i el resto què? Sí, després a poc a poc n'han anat agafant més perquè faltava gent, però hi han hagut coses que s'han trobat de que l'experiència d'aquells 200 que havien marxat, doncs no hi eren. Sí que els joves que entren tenen tota l'experiència dels estudis, que són nous, recién sortits, la majoria són enginyers, però aquella antiguitat que tenien els altres, l'experiència aquella que havien tret al llarg dels anys, no, i aquí és el fallo. Què haguessin hagut de fer? Conservar aquests fins als 60 i agafar els joves per al costat dels antics i que poguessin anar fent, que és el que es feia abans, l'aprenent. Però ara no es fa això. I ara, clar, s'han donat compte de que dius, Jeff, falta aquesta gent. Clar, i llavors van tallar en una època i van dir, prou, a partir d'aquí ja no es jubila ningú. Vale, no es prejubila ningú, perquè quan arriben als 60 anys, llavors, com que tenen dret pels anys que s'han estat treballant, se jubilen amb els ets i uts que els hi toca. I mentre els hi ha anat pagant l'empresa. Clar, però llavors tu dius, carall, per què això? Per què no ho fèiem d'una altra manera? I aquests haguessin pogut anar cotitzant aquests anys sense pagar, perquè al final, al fin i al cap, alguns diners també els treuen de la Seguretat Social. Dius, per què no fem-ho al revés? Fem-ho d'aquesta manera, que fem joves, que els comencem a incentivar i els comencem a d'allò que vagin treballant, perquè n'hi ha molts de joves que no treballen. I què faran ara? Què faran fins als 30 o 30 i pico d'anys que no els comencin a agafar? Perquè ara no volen a ningú si no tens alguna cosa d'experiència també. Com l'han d'adquirir si no els agafes? Per això.
La resta de tertulians, com ho veu? Perquè crec que la data real és el 63 o alguna cosa així.
Sí, el
63. I l'oficial...
L'oficial era el 65.
És el 65.
A mi, en teoria, segons tot això, me tocaria jubilar amb el 66.
No, hi ha que també es podien jubilar al 70. Bueno, els catedràtics, els universitats...
Trobes gent o no, trobes gent que... A veure, jo treballo en una empresa que hi ha un treballador que té 79 anys i encara treballa. Està molt amunt, li agrada molt. Perquè treballa sentat, no? Sí, treballa sentat en una oficina, és un enginyer de ferrocarrils que no n'hi ha, no en queden d'això, perquè és una cosa que gairebé que no en queden, i un enginyer ferroviari que treballa... Té vora 80 anys, diu, què he d'anar a fer a casa, avorrim? Diu, no, diu, vinga,
doncs veus si està bé, eh? I està bé, però perquè aquest home pot.
Sí, sí, òbviament.
Si hagués hagut d'anar a picar per les vies i tot això...
De cap manera.
I el trobes, clar...
Home, jo trobo que pot, però no sé si és el lloc que pot estar millor, tampoc. Eh?
Bueno, llavors hauríem de...
Això ja... De començar a valorar què et queda d'aquí endavant.
Exacte.
O que aquell lloc l'ocupés un altre jove,
exacte,
dos o tres anys al seu costat, exacte, perquè...
No, la seva feina és exclusivament d'ensenyar la gent, eh? O sigui, agafar la gent i dir, escolta...
Vale. Formació.
Us explico com se fa això, com se feia i com se fa, i ja està. No?
Molt bé, molt bé.
I la seva feina, no té... Uh-huh. És el que es busca per a fer, perquè si no li deuen passar les hores tampoc li atiros.
Jordi, el que dius tu, el que diu la Rosa, porta circumstàncies paradoxals, perquè si se'n recordeu a les prejubilacions de Radio Televisió Espanyola, va ser sonada al munt de professionals, i professionals amb majúscules, i ara parla del gremi, que van fer fora, i al cap de dos o tres, bueno, no dos o tres mesos, crec que mig any després, resulta que el cap de la Radio Televisió Espanyola era una persona de prop de 80 anys, ho dic bé, Rosa, o llarg. Clar, no es va entendre de dir com s'entén que uns professionals que això, que estan, que poden aportar aquesta experiència als que comencen, al seu punt de vista, que han provat al llarg dels anys, i ara resulta que a ells no, però el que està al cap d'un sí, clar, això es fa difícil d'entendre també.
Però és que depèn, jo crec que és complexa, perquè depèn molt de la feina.
Clar.
Perquè ara aquí ell anomenava les feines d'oficina que estan assentats, però és que hi ha altres feines que psicològicament maten, es pot dir, i que et mengen. Totes les feines que tenen tracte amb persones humanes, diríem metges, diríem infermeres, ensenyament, etcètera, etcètera, vull dir, ojo també.
Sí.
Llavors, clar, el que es fa tampoc no està organitzat, perquè ara la prejubilació et pots jubilar als 60, jo em vaig jubilar als 60, i contenta. I vaig fer durant 30 anys de mestre, més contenta que un xinxo. Però també tens una edat en què si esperes els 65, els 60, aquests 5 anys, cremen com no ho sap ningú. I aleshores, clar, ensenyament ja sabeu que està molt ben organitzat, entre cometes, el que s'hauria de mirar és que la gent se pogués jubilar als 60. I als 60, qui volgués continuar treballant, és que una mica fer. El que hauria de fer aquell senyor, aquesta persona, hauria d'estar a l'escola, hauria d'anar orientant els que entren nous, etc, etc. El que passa que no està muntat així.
No, no.
Però bueno, però doncs, clar, jo considero... Ara veus gent de 55 i 54 anys mestres que van arrossegant els peus ja i diuen, escolta'm, ja no puc més, entre el desbarajuste que hi ha dins d'ensenyament.
Sí.
I que ja porten 30 i 40 anys treballant, vull dir, dius, bueno, ho faig aquí jo ara, escolta'm.
Tractant nens i pares.
Exacte, vull dir...
Sí, bueno, això ja no, relativament és veritat, però clar, psicològicament, sí, no t'entenc perquè també ho he fet una mica de mestre, entre cometes, no?
Es veu més el piqui-pala, no?
Piqui-pala emocional.
Sí, també hi és,
psicològicament.
Ojo, com estan ara les coses.
M'imagino tal com deia el Jordi abans, bueno, un pagès, bueno, avui el pagès també... potser no... Economia banda. No ho tenim tan pesat perquè hi ha altres mitjans, pujada de l'amunt arbre esporgant, no hi pujarem, perquè hi ha altres mitjans. Picar tot el dia cotxats tampoc ho farem perquè hi ha altres formes, però bueno, el camp més ecològic també és...
Tot el treball té el seu.
I una cosa és que tu t'hagis jubilat, per exemple, de pagès i continues anant al tros, però ja tu mires d'una altra manera, vas fent les feines més amb una altra tranquil·litat, que si pas te depèn el sou d'allò. Perquè si et depèn el sou d'allò, vas ràpid per fer-ho. En canvi, si no, dius, bueno, jo ja vaig fent. Mira.
I vas més relaxat i clar, vas fent...
És diferent, llavors. A veure, i la gent que ha anat tota la vida al tros, com els hi treguis d'anar al tros, els hi talles molt,
Prens mitja vida.
Sí. El que ara m'estava mirant aquest quadre que has portat, i clar, ahir la televisió també se'n va parlar una mica d'això. Ara mos jubilem el 65, però la mitjana està entre el 63 i el 61, no?
Sí.
Clar, i això, tot això que heu explicat de les prejubilacions, jubilacions anticipades...
Va estar de moda, no?, el tema de les prejubilacions fa uns anys.
Sí, amb grans empreses, sobretot les elèctriques i la banca.
I la banca també.
Llavors, dius, això també és massa ètic, massa lògic, i uns així, els altres aixà, i dius, bueno, potser sí que els posem al 67, i llavors mos jubilarem, tots mos prejubilarem al 65. No ho sé, veiem, estava ben fet fins ara o estava mal fet.
Però no sembla que s'ha convertit una mica en un pedaç per total com a l'economia espanyola i tot el que li està caient?
Clar, realment se fa per això.
Jo crec que sí, perquè no acaben de saber com feu i van dient coses, a veure amb el que salta, diem això, diem allò. Però és que si llegeixes comentaris... Bueno, és que internet ara és un avantatge perquè entres, mires tots els diaris i a part de les notícies hi ha un fotimer de comentaris. I vas llegint els comentaris de la gent i n'hi ha que donen unes solucions que dius, i com és que no les apliquen els senyors ministres si aquest... lo que hagi sigut, xicot, xicota, lo que ha fet el comentari allí, fum una explicació de com s'haurien de fer les coses, i dius, carall, no tens un govern, no té gent perquè pensi això que ha dit aquest senyor?
Els governs i els partits.
I els partits, perquè al fin i al cap...
No serà per pensar.
Exacte. O pensen altres coses. I llavors com volem arreglar Europa si no mos arreglem nosaltres també?
Bueno, aquí esta ja és una qüestió de
profunditat. Coses,
pues se'ns acaba el temps d'aquesta tertúlia. No vull marxar sense agrair doncs la presència de la Rosa Gairal, del Jordi Castelló, del Michael Shelwood i del Joan Maria Cots, també com no del Joan i del Gaspar, que amb les seves aportacions telefòniques han enriquit aquest debat. Veurem com va tot el tema del cementiri nuclear, de la candidatura del cementiri nuclear a Ascó, perquè no és una cosa d'avui per demà, sinó que el govern central té 4 mesos per decidir què fa, i la veritat és que li han sortit moltes nòvies darrerament en aquesta instal·lació. A la tertúlia d'avui doncs també hem parlat del tema de les consultes sobiranistes, consultes populars, i hem acabat parlant de la de jubilació, si és als 67, si han de ser als 65, ja ho anirem veient. Moltes gràcies, senyors tertulians, també els que esteu a l'altra banda, que ens heu escoltat. No he volgut participar, però esperem que haguem enriquit doncs la vostra opinió amb les aportacions. Ens veiem la setmana vinent amb nous temes i nous tertulians. Bon cap de setmana. Adéu.
Adéu.
Adéu-siau. Adéu.